RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Quan fem un petó, posem en marxa més d'un centenar de músculs.
Concretament, en un petó participen 34 músculs de la cara i uns 134 d'altres parts del cos. Per què fem petons? Quins beneficis tenen?
Així expliquen per què fem petons en un dels vídeos científics més vistos sobre aquest tema del canal de ciència Science Show.
Our lips and tongues are jam-packed.
Els nostres llavis i llengües estan plens de terminacions nervioses sensibles que il·luminen els receptors de ple cerebral com si estiguessin en una muntanya russa. Si és un petó molt bo i apassionat, les nostres galtes s'encenen a mesura que els vasos sanguinis s'expandeixen, les pupil·les es dilaten, se'ns posen ulls somiadors i els nostres ritmes cardíacs augmenten, bombejant més oxigen al cervell. De sobte estem surfejant una onada d'hormones del benestar, com la dopamina, la serotonina, l'oxitocina o l'adrenalina. Aquest és el còctel químic que et fa sentir com si una família d'abelles s'acabés d'instal·lar al teu ventre.
Avui dediquem el capítol de la revolució sexual a una pràctica tan comuna i necessària com la de fer petons. En parlem amb Núria Jorba, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a la revolució sexual.
Moltíssimes gràcies, hola.
A banda de ser molt plaents, els petons poden tenir molts beneficis. Hem llegit que poden reduir l'estrès, que poden estimular l'alliberament de determinades hormones, que ens milloren l'estat d'ànim. Tu què hi dius? Quins beneficis creus que tenen els petons?
Bueno, jo començaria per un més emocional, a part de tots aquests que comentes, no?, que són superinteressants, i també el tema de, no ens oblidem també del sistema immunitari, perquè ens intercanviem amb cada petó unes 80.000 bactèries, per tant, augmenta el nostre sistema immunitari. Però per mi el més essencial com a psicòloga és la connexió sexual i emocional amb l'altra persona. És a dir, depèn també del tipus de petó. Si parlem de petons de parelles, passionals, també pot ser amb un amic, amb un familiar, amb un conegut, però si són d'aquells íntims, augmenta el desig, l'excitació i el plaer i la connexió. És meravellós.
De seguida ens posarem amb la part pràctica, amb els consells per aprendre a fer bons petons, però a nivell hormonal, a nivell biològic o psíquic, què li passa al nostre cos o al nostre cervell quan, per exemple, rebem un petó d'algú que ens agrada?
Clar, el primer punt és totes aquelles hormones, no, que es deixen anar. Aquest és el, diguéssim, el primer benefici. Anem a les principals. Primer la dopamina, que és la del plaer. Després tenim la serotonina, no, que ens dona aquella excitació després de sentir aquell primer plaer. Després augmenta molt el tema de l'oxitocina, que és aquell llaç afectiu, no, aquella part més apego, que se'n diu, aquell vincle emocional amb l'altra persona. Per tant, tenim moltíssimes hormones que ens ajuden per generar aquella connexió amb l'altra persona. Aquest és el primer, però és que després totes aquestes hormones que parlem, les principals, ajuden a que disminueixi una altra hormona que no ens interessa gaire, que és la del cortisol, que és la hormona de l'estrès. Per això, com dèieu al principi, deixant a totes aquestes hormones ens beneficia a que el nostre estrès, el nostre malestar, el nostre estat d'ànim millori moltíssim. I això també beneficia al desig, a la connexió i al benestar amb la nostra parella.
I es pot arribar a sentir molt de plaer o fins i tot arribar a l'orgasme amb un petó?
I tant. És a dir, els petons són els que tenen més poder. Sempre, segurament, ho hem sentit tots, no? Allò que si hi ha un mal primer petó ja no n'hi ha un segon. És a dir, el petó és el que ens corrobora que connectem amb l'altra persona. És el que sentim més. Per dir-ho d'alguna manera, en un petó estem activant tres dels nostres sentits. És a dir, activem primer el tacte, el llavi amb llavi. Després activem el gust, amb l'intercanvi. En aquell moment notem un gust, notem si ens està agradant. I després també s'activa l'olfacte, que ell està prop de l'altra persona. Per tant, amb un petó estem activant moltíssims receptors i moltíssimes sensacions. I és un, normalment és el filtre de si connectem o no connectem amb l'altra persona.
Per tant, amb un primer petó amb una persona ja podem saber si hi ha feeling, si hi ha connexió, com ara deies.
Sí, perquè veiem el tipus d'apropament, de manera d'expressar les sensacions que té l'altre. Hi ha gent que és molt intensa i agressiva, hi ha gent que és molt més suau i molt més de jugar, hi ha altra gent que és més eròtica, no? Tenim molts tipus de petons i de maneres de transmetre'ls. Llavors, si les maneres encaixen, vol dir que la manera d'apropar-nos i de començar a sentir que els petons poden anar canviant és la mateixa. Llavors, és com un llenguatge. I veus si aquell llenguatge és compartit o no. I això és molt important perquè la trobada eròtica, si hi ha a posteriori d'aquest petó, sigui positiva.
Segur que hi ha molts oients a qui els ha passat una situació, tipus que coneixes una persona que t'agrada molt, que et mors de ganes de fer-li aquest primer petó, arriba el moment i és un fàstic, ja sigui perquè està ple de saliva, perquè fa servir la llengua com si fos... Què s'ha de fer en aquests casos? És a dir, es pot aprendre i ensenyar a fer petons o l'has de donar per, com un cas perdut?
Difícil pregunta. Mira, aquí et diria que sí no. És a dir, sí que podem donar alguna indicació, però va molt amb com és la persona. És a dir, diria que els petons és una mostra de la nostra personalitat. Si hem de guiar l'altre, el simplement fet de guiar amb aquells petons ja no ens està servint. No sé si m'explico bé. Mm-hmm. Llavors, per dir-ho d'alguna manera, per mi, si una persona és molt directa, molt intensa, i l'hem d'estar frenant cada dos per tres, aquell record ja no ens permetrà tornar a intentar connectar. Aquell fàstic queda.
Clar, aquest petó pot ser que a un altre li encanti, no? Vull dir que potser la persona que li ha de fer petons és un altre.
Totalment. És a dir, és com els estils sexuals, no? Hi ha estils sexuals que encaixen i altres estils sexuals que no. Amb els petons passa exactament el mateix. És una manera de sentir. Llavors, sí que és cert que sempre es donen com unes pautes, no? Sigues d'aquesta manera, fes-ho d'aquesta altra, fes-ho suau, no ho facis suau. Però jo sempre dic, sigues tu. Si de la teva manera d'entendre els petons és intensa, és el que deia, molta saliva, molta llengua, molt tal, segur que hi haurà una altra persona que li encanta, i si és d'aquelles persones més tímides que primer li agrada el contacte progressiu, tal, doncs perfecte. És una mostra de com entenem l'erotisme i crec que és algo que tampoc ens hem de forçar a canviar.
Sí que és veritat que a cadascú li agraden els petons d'una manera, però tu, per exemple, en un article al teu blog explicaves quins són els aspectes que tendeixen en general a no agradar dels petons. Com poden ser, per exemple, deies, el mal alè, l'excés de saliva, que ara ho dèiem, o també els moviments molt bruscos, que generalment, encara que cadascú tingui un gust, no sol agradar gaire tot això. Aquests serien els pitjors errors, diguéssim, a l'hora de fer petons?
Del que jo escolto totalment, és a dir, el que més veig, encara que nosaltres tinguem una mica més o menys de saliva, clar, si anem als extrems, són coses que no he vist mai que agradin. El primer punt fonamental és la higiene bucal, ja comencem per aquí. Jo crec que ens afecta també l'olor corporal o ens afecta tot el que té a veure amb una olor que generi malestar. Per tant, la higiene bucal és importantíssim tenir-ho present. En segon lloc, hem de vigilar el primer contacte. Jo sempre dic que els petons han de ser una progressió de l'apropament. Al principi han de ser un petit petó, el següent ha de ser una miqueta més pujat i a mesura que anem connectant poden ser més intensos, però no des del principi, no? Llavors, quan hi ha molta quantitat de saliva o molta quantitat d'entrar dins de la boca de l'altre, ho sentim com cert abús, no? Com cert m'estàs agafant el meu espai vital i jo no t'estic donant pas, no? Diguéssim que és un joc, és un ball. Hem de començar ballant a poc a poc i després podem anar augmentant. Si ho fem des de l'inici, aquestes tres coses que heu comentat normalment generen rebuig.
I com se li pot dir a la parella que no ens agrada com fa els petons?
Tal qual. És a dir, no hi ha misteri. El que no hem de fer és no dir-ho. És a dir, aquest és un dels problemes principals. Jo, mira, ara m'has fet pensar, jo recordo una pacient que vaig conèixer fa temps, que va venir i diu, mira, necessito ajuda perquè no m'agraden els petons del meu marit. I portaven 8 anys junts. Clar, què passa aquí? Com li diem ara que no m'està agradant la manera en què ens donem petons quan és essencial? Per què? Perquè és el primer pas que tenim per començar a connectar a nivell íntim i sexual. Per tant, si el punt de partida ja no ens agrada, ostres, si no ho parlem, ens afectarà moltíssim. I és aprendre-ho a dir-ho tal qual. Mira, a mi m'agrada més així, m'agrada més de l'altra manera, m'agrada més tal. Potser el que hem d'evitar és el no m'agraden els teus petons, el posar el no. I explicar una mica el m'agradaria que m'ho fessis així. A vegades donant opcions positives, ajudem i no m'aixequem tant a l'altra persona.
Tu creus que hi ha un petó perfecte? O com diries que és el petó perfecte, si és que existeix?
Ah, jo crec que sí, jo crec que hi ha petons perfectes. Ho veiem constantment, crec que les pel·lícules, no?, que ens idealitzen molt, eh? Jo crec que ha de ser algú, comença amb la mirada, després s'afegeix al tacte corporal, agafar-se de les mans, tocar la cara, tocar l'esquena, o sigui, hi ha d'haver un contacte corporal, un apropament progressiu i després que quan hi hagi el petó sigui molt progressiu també, com dèiem abans. Llavors, si es fa així i no sigui hiper llarg, perquè a vegades volem allargar-los massa, crec que pot ser un petó perfecte.
Com començaries un bon petó? És a dir, si volem aprendre a fer bons petons, com començaria? Començaria lentament? Començaria com seria?
Bueno, jo crec que hauria de ser molt lent, contactar primer amb els llavis, veure si l'altra persona sent a gust, anar afegint, si volem afegir una mica de llengua, separar-nos, tornar a posar els llavis, és a dir, que no sigui un... acostumem a fer de todo a nada o de nada a todo, no? Llavors aquest crec que és un dels errors principals. I sobretot, el més important de tot és trobar el ritme de l'altre. És a dir, estar molt connectats amb l'empatia. Ostres, si jo poso una mica de llengua a l'altre, em segueix? Com ho mou? Com respira? Com necessita que sigui el ritme? O sigui, és una miqueta com ballem. Quan nosaltres ballem, veiem com ens podem acoplar a l'altra persona. No és jo ballo sol i llestos. Que això és un dels errors de molta gent que dona petons. Llavors, per donar bons petons és treballar molt les sensacions de l'altre i la connexió amb l'altra persona.
I sobretot, tancar els ulls, no? Perquè les persones que fan petons amb els ulls oberts sembla com molt estrany, no? Com si no s'ho creguessin, no, això? És estranyíssim.
Sí, 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 això sí, això és important, eh? Mira, no ho havíem puntualitzat i tens tota la raó. De fet, el tancar els ulls hauria de ser algo que ens sorgeix de forma espontània i és perquè se'ns dilaten les pupil·les quan nosaltres donem petons. Llavors, hi ha una reacció corporal que és dilatació de les pupil·les que això ens fa com necessitar tancar els ulls, no? Llavors, clar, si tu quan estàs donant un petó que els ulls també es tanquen per connectar amb totes les sensacions, resulta que els deixes oberts i, o et trobes que tu obres els ulls i l'altre t'està mirant intensament, clar, genera una mica de rebuig. Per què? Perquè el petó és com molt sensorial, s'ha d'eliminar la part visual i genera una mica de, ostres, què mires, no? Et fa sentir com que t'estan espiant.
I una vegada ja estàs fent, per exemple, tens una parella i li has fet ja molts petons o vols innovar d'alguna manera, tens alguna idea o alguna cosa que puguis fer per canviar?
Sí, es pot jugar amb moltes coses, es pot jugar des d'amb gel, es pot jugar amb lubricants de sabor o pintallavis de sabors d'aquests d'hidratació, es pot jugar a donar petons per diferents parts del cos. Hi ha molts tipus, a vegades amb xocolata, amb fruita, amb menjar que ens agradi, o sigui, hi ha moltes maneres de jugar. I algo que també afegiria, que crec que és molt interessant del que dius, és que quan ens tornem parella estable deixem de donar petons. I la gent em dirà, no, però si jo quan saludo, quan marxo de casa, li dono un petó. Això no és un petó. Això és un hola, adéu, que dic jo, no? És aquell picó de rigor, aquest petonet, que això no arriba ni a ser petó.
És el que toca, llavors, no? És com de quasi de rutina.
Sí, és com dir hola, no? Jo sempre ho dic. Llavors, recuperem els petons en parella estable, tinguem aquell moment de trobar-nos amb l'altre, perquè de veritat els petons són el preludi de moltíssima excitació, de moltíssima connexió i de moltíssim desig.
Amb motiu del Dia Internacional del Petó, que és el 13 d'abril, la plataforma per infidels Gliden ha fet una enquesta sobre la passió dels petons amb la parella i amb els amants. I han respost més de 8.700 usuaris. Sílvia Rubier, responsable de comunicació de Gliden a Espanya i Llatinoamèrica, ens explica algunes de les conclusions d'aquesta enquesta.
Les dades curioses són que el 65% dels infidels admet sentir-se rarament excitat quan es dona petons amb la seva parella. En canvi, el 72% confessa que sí que s'excita molt quan ho fa amb el seu amant. És a dir, que la passió desapareix totalment amb la parella. Fins i tot el 88% dels enquestats afirma que es dona, doncs això, petons molt apassionats amb els seus amants, suposem que perquè encara doncs, hi ha aquesta novetat i aquesta aquesta passió, no?, amb l'amant que ja s'ha perdut amb la parella, i fins i tot el 22% dels enquestats, dels infidels de Gliden, diuen que ja ni tan sols es donen petons amb la seva parella normal, que només ho fan amb els seus amants. La dada pot ser més curiosa i la que més ens ha sorprès és que el fins i 64% han contestat que no saben tenir sexe sense petons. Per tant, aquí hi ha una mica de dicotomia, en el sentit de que, clar, si fins al 22% ja no es donen petons, no sabem molt bé com van les seves relacions i potser per això estan aquí.
Comentaves també en un article que quan s'afegeixen els petons durant el sexe, això és un senyal de voler connectar més intensament amb aquella persona, que quan el sexe doncs, hi ha un menys connexió emocional és quan potser no calen tants petons, potser, o hi ha gent que fins i tot potser el rebutja en el sexe, però que cert. Si hi ha el petó hi ha més connexió emocional.
Totalment. És a dir, el petó és una manera íntima d'entrar en el cos de l'altre. Llavors, moltes vegades, i té molt a veure, com dèieu abans, no?, amb la mirada, el sentir l'olor molt a prop de l'altre. Per tant, a vegades pot ser algo més íntim que tenir o penetració o masturbació. Per què? Perquè has d'estar cara a cara, t'has d'estar mirant, t'has d'estar olorant, i això és una connexió molt, molt, molt profunda. Llavors, si hi ha petons, vol dir que està fluint bé el sexe, que hi ha connexió i que hi ha ganes de sentir més i erotitzar a l'altre. Per tant, hem de reflexionar sobre les nostres relacions sexuals.
Uh-huh. El Kama Sutra descriu fins a 22 tipus de petons. No els explicarem tots en aquest capítol, però explica'ns alguns que destacaries.
Jo diria que de petons que més agraden, si voleu els que més agraden, normalment hi ha aquell petó que se'n diu el petó lent, vale? Aquest petó encanta, que és barrejar, tocar, mirar i donar petites sensacions a la boca, pot ser pels voltants, això és algo, el petó lent encanta. Després tenim, tots el coneixem, el petó passional, on es barreja més saliva que dèiem, on es barreja més llengua, on es barreja més intensitat. Després podem tenir tota el que se'n diu el petó juganer, que acostuma a haver-hi pues, més joc amb la llengua, hi ha mossegades, hi ha aquella manera, a vegades també petits sorolls, llavors aquest és, hi ha molta gent que li encanta. I després jo diria que hi ha el petó sensual, que és aquell petó que no es dona als llavis, aquell que es dona al coll, es dona a l'esquena, es dona una part sensual del cos. Llavors, tots aquests són els que més agraden.
També hi ha petons molt diferents als habituals, que són més aviat pràctiques sexuals, com ara el petó negre. Núria, en què consisteix i quines precaucions caldria prendre en aquest cas?
Clar, el petó negre és poder donar un petó a la zona anal. Pot ser més proper, menys proper, normalment és a l'anus i a l'entrada, no? Llavors, pot haver-hi gent que li agrada aquest tipus de petó i que és molt interessant perquè forma part ja del joc sexual, però hi ha altres persones que no els hi agrada gens. Llavors, el primer punt essencial és comunicar-ho, parlar-ho, no, de forma espontània no introduir-ho perquè pot generar molt rebuig. Això primer s'ha de parlar abans respecte a aquests gustos sexuals. I en segon lloc, molta higiene. És a dir, allà hi ha d'haver molta higiene i hi ha d'haver, sobretot, algun complement. Normalment sempre recomanem que hi hagi algun lubricant de sabors, que hi hagi alguna cosa que ajudi a generar comoditat. Però sí que és cert que és una pràctica que, si agrada als dos, pot ser molt, molt, molt erotitzant.
Hem parlat dels petons amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Tu i jo som dos amants perfectes, per alienes circumstàncies separats. Aquesta vida sempre vol anar recta i és el món que se'ls està espanyant.
I avui acabem el capítol recomanant un congrés virtual per aprendre a tenir relacions sanes, que es diu Amar sin sufrir.
És un conjunt de xerrades gratuïtes en què 30 psicòlegs parlen de la dependència emocional, de l'autoestima, de la sexualitat i de les relacions de parella per viure-les des d'un enfocament sa, madur, lliure i sense patiment. Hi trobareu pautes, recursos i eines per transformar les vostres relacions i aconseguir canvis en positiu.
L'organitzadora d'aquest congrés és la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella Mireia Muñoz. Ella mateixa explica alguns exemples dels conceptes que es treballaran en aquest congrés.
Podem trobar conferències com ara com prevenir les relacions tòxiques, com podem passar de la codependència a l'amor madur. També parlarem del gaslighting i de la llei del gel, que hi ha persones que estan vivint aquestes situacions sense ser-ne conscients. O com podem deixar d'obsessionar-nos amb algú, perquè a vegades tenim identificat que aquella persona o aquella relació no ens convé, però no podem deixar de pensar-hi. A la sexualitat parlarem de com gaudir del sexe sense patir, com afrontar un sexe si és dolorós o hi ha baix desig sexual, com reconèixer també un abús sexual o per què ens enganxem a l'altre a través del sexe.
El congrés Amar sin sofrir va dirigit tant a persones que tinguin parella com a persones solteres, tothom qui vulgui millorar les seves relacions i aprendre a gaudir-ne sense patir.
Al final, amb aquest congrés el que es pretén és que es puguin identificar els patrons i conductes que estem repetint sense adonar-nos que ens estan fent mal. També que puguem tenir claus que potser desconeixem per poder enfortir tant la nostra autoestima per començar com també les nostres relacions amb els altres, siguin de parella o siguin d'un altre tipus. També per entendre les causes que ens han portat a certes situacions que fins ara no ens hem adonat d'on venia i que això també han pogut deixar unes ferides o han pogut deixar una sèrie d'emocions i de sensacions al respecte. I també, per suposat, doncs, poder aprendre eines, tècniques, pautes que ens convidin a la reflexió i que també ens permetin doncs, poder transformar les nostres relacions a partir d'ara amb les persones que ens envolten. El dolor és inevitable, no podem evitar que algunes coses ens facin mal, però el patiment sí que és opcional i és importantíssim que puguem viure les nostres relacions sense patiment i que les puguem gaudir.
Amar sin sofrir és un congrés virtual. Si voleu accedir-hi gratuïtament ho podeu fer del 25 al 29 d'abril. Podeu accedir al material a la pàgina web amarsinsofrir.net.
I amb aquesta proposta us desitgem salut
i bon sexe.
Tu i jo som dos amants perfectes.
RAC+1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Ivan Caral al control tècnic.
Cromos orientals, saigudes nigols, pas clavellerams.